Control Claret.
11:15, a punt de fer el Vanitas Vanitatis. Tinc a la Núria Marín aquí al meu costat, però abans de parlar de què passa en el món rosa, que fem cada divendres, aquesta setmana, com sabeu, el nostre Control Claret és en una altra realitat ben diferent d'aquesta. Barris i ciutats de Catalunya que encara tenen dificultats, van néixer durant el franquisme, amb l'arribada de moltes persones que venien a treballar i, per tant, construint a mata de golla. Parlàvem l'altre dia a Bellvitge, a l'Hospitalet, de com s'acabaven construint 8 pisos al dia, feu-vos-en la idea. Ahir la Laia era a Badia del Vallès, captant una mica aquesta ciutat que s'ha independitzat i que és un dels nostres municipis i que busca una realitat i que busca que li reverteixin els impostos que paguen allà perquè justament ells generen riquesa i són treballadors que viuen en aquest poble però no acaben veient com el fruit del seu esforç es reflecteix a Badia del Vallès. I avui som en Can Anglada, a Terrassa. Laia.
Hola, bon dia. Som aquí a Can Anglada, un barri amb 13.000 persones, un barri que comença a créixer a partir dels anys 50. I som en Pepe Ruiz. Ell va ser president de l'Associació de Veïns de Can Anglada durant 22 anys. Ara, president del Casal de la Gent Gran. M'han dit, Mònica, que aquí al barri se'l coneix com El Maestro.
El Maestro?
Perquè era professor. Sí. Sí, sí. I quan li vaig preguntar on havia nascut, em va dir que havia de dir-ho així. A granar.
A granar.
Pepe Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Pepe.
Ho he dit això, eh?
Escolta, però,
doncs,
Pepe,
sí, sí.
Pepe, tu vas néixer...
Els andalusos ho diem així.
Tu vas néixer a granar, però tens la mala... Com n'hi diuen allà? La mala hòstia de granar, o no? Deixa'm-ho dir així.
Bueno, tinc les arrels,
eh?
I a granar no. Vaig néixer a Guadortuna, com s'escriu, però que com pronuncien allà, es diu Guartuna, perquè lo andaluce no se menja la meitat de paraules. Però amb molt orgull, eh? Però ara,
sí.
Doncs, el meu país, la meva terra, està aquí, eh?
Molt bé.
Està aquí, tu vas arribar als anys 50. Hem parlat abans amb la Pilar, amb una veïna teva, ella ens deia que va costar molt els inicis, que quan van arribar aquí, que no tenien aigua, que construïen sobre totxanes. Com van ser els inicis del barri de Can Anglada de Terrassa?
Doncs, bueno, els inicis doncs, van ser durs, la veritat. Bueno, jo personalment vaig arribar aquí, a Terrassa, l'any 56, perquè van venir d'Andalusia com moltíssimes famílies, perquè allà passaven gana, que allà se sentia dir que en Catalunya tan los perros con longaniza, això vol dir que era un país ric, que tenia feina perquè tenia futur. I per tant, amb tota la família, doncs ens van venir cap aquí. I van anar a viure, doncs, bueno, amb un descampat, que era el que era el barri de Can Anglada.
Era un descampat que la gent allò construïa cases allà on
això,
podia per poder viure.
No hi havia cap pla urbanístic, sinó simplement que els carrers havien de ser rectes, que la gent es construïa les seves vivendes al cap de setmana i pagant un impost a la parròquia, al senyor rector, perquè estava prohibit de treballar
diumenge,
el
diumenge. No?
I d'aquesta manera, doncs, la veritat que el barri de Can Anglada doncs, va anar creixent. I va anar creixent molt, eh? La meitat. I de famílies catalanes, doncs, bueno, solament hi havia una, i que li deien los catalanes. Això què vol dir? Que pràcticament Can Anglada era un poble, perquè tenia també uns límits naturals. Era la Riera de la Serena, era la Via, era l'Avinguda Barcelona, que avui sembla una gran avinguda, però que abans era un torrent. Per tant, ens sentíem fora de Terrassa. Vamos al pueblo, deien quan anava. Per tant, les condicions va ser molt dura, no hi havia llum, no tenien, bueno, aigua, i per tant, els veïns va ser una situació bastant difícil.
I tu m'has dit, un dels límits era la Riera, i aquí al Vallès vam tenir la riuada del 62, va destruir moltes d'aquestes cases. Llavors, què passa? Es construeixen pisos a la part nord, i cap als 70 comencen les protestes com a associació de veïns, molt mobilitzades. Què reivindicava el PP?
Bueno, havien de dir que, bueno, que és quan comença l'inici de les mobilitzacions de les associacions de veïns amb el temps de franquisme, que tenien la parròquia que ens servia d'aixopluc, i precisament aquí a Can Anglada van tenir la sort que van venir els capellans obrers a l'any 66, i llavors, esclar, ens van començar, ens van motivar la consciència, va sortir, es va crear l'associació de veïns a l'any 1970, i bueno, i van començar
però
a reivindicar...
Però què volíeu? Què us
bueno,
faltava?
Què volíem, però sí, esclar, si vivien en una situació tan difícil, amb tanta necessitat d'equipament, bueno, dels carrers estaven sense asfaltar, que faltava llum, i sobretot hi havia un objectiu, que era construir escola. És que no tenien cap. Molta gent dels que havien vingut eren analfabets i el que no volien de cap manera és que els seus fills fossin també analfabets. I per tant van lluitar i van aconseguir doncs, que es construís l'escola, el 74, Antoni Bach. No hi havia suficient i en un descampat que hi havia a l'Avinguda Barcelona volien construir més pisos i els veïns van dir necessitem una altra escola i es va construir l'Agustí Bartra. I precisament allà vaig entrar jo, de professor, em van fer director, i era president de l'Associació de Veïns i director de l'escola.
I el maestro.
I per això em coneixen molta gent com el maestro.
Va, doncs parlem d'ara. 13.000 persones que viuen aquí. Can Anglada s'ha convertit en un eix social, en un eix comercial. Molts dels restaurants més coneguts de Terrassa són aquí al barri. Com és el teixit social avui dia d'aquí de Can Anglada, Terrassa?
Bueno, doncs Can Anglada tenia una vida associativa molt important en aquell temps. I, bueno, de mica a mica va canviant el sentit que pels anys 90 va començar la segona onada d'immigració. I aquesta onada d'immigració era de fora d'Espanya, sobretot marroquina i sud-americana. I, bueno, van anar a viure també en bons llocs concrets i, bueno, tota aquesta immigració doncs es va situar aquí a Can Anglada, que hi ha d'immigració un 40%. I això es crea com un gueto, i per tant aquesta relació d'aquesta diferència cultural doncs crea problemes de convivència, però que em penso que, bueno, que serem capaços de solucionar-lo, evidentment.
Tu m'has dit que això caldria millorar-ho una mica, Can Anglada, que el que és diferent no és dolent. Com treballeu en aquest sentit?
Bueno, doncs això, a nivell urbanístic, doncs, hi ha la part nord del barri, els pisos aquests de l'habitatge, que sí, tenen aluminosi, que estan molt degradats, no s'han fet rehabilitació, que, bueno, fins al punt que la Generalitat i l'Ajuntament ha fet un projecte d'esponjament. Què vol dir això? Que han d'enderrocar. Han d'enderrocar, doncs, blocs de vivendes, en concret nou, que estan tan junts, per tant, el del mig ho enderroquen, i queda com una mica de més, doncs habitabilitat i de fet, doncs, com un espai més habitable, no?
Aquestes persones els donen un
aquestes
altre pis,
persones,
o els
diners... donen una altra vivenda, evidentment, no els deixen fora de casa.
I vosaltres com treballeu amb els veïns? Per això que deies, de fer una mica més de cohesió social.
Evidentment,
encara,
perquè, va, la realitat dels barris és molt dura. La veritat que, bueno, hi ha pobresa, que es diu a nivell de Catalunya, que hi ha el 20% de famílies que viuen la pobresa, però això es centra sobretot en els barris. I aquí podien dir que passa del 50%, que l'atur, que hi ha un 19%, doncs aquí passen de la meitat. Això vol dir que moltíssimes famílies viuen amb una precarietat de que no poden pagar, doncs, el llum, que no poden pagar el lloguer, que hi ha molt desnonament. Doncs en concret, a Terrassa n'hi ha 3 desnonaments diaris. Això vol dir que, bueno, que molts passen amb els barris i, per tant, tota aquesta situació doncs crea problemes de poder sobreviure i la convivència. Creus que aquestes ajudes, que són insuficients, doncs si se la dan al teu veí, doncs és el teu competidor. Quan tu també ho necessites, i evident aquesta persona que li han donat ho necessita més. Per tant, aquesta falta de recursos que té l'Ajuntament, que té la Generalitat, que tots sabem que, bueno, que són dels pressupostos que han de venir de fora, però que no hi arriben. I aquesta situació s'ha de resoldre, o si no, la veritat, que crea problemes reals.
D'aquí 10 anys, per acabar breument, com t'imagines que serà Can Anglada?
Bueno, vull dir, la il·lusió no la perdem. Per tant, hem recuperat jo mateix, doncs, bueno, em sento, he viscut aquí en aquest barri durant 40 anys, per qüestions personals vaig haver de marxar-me, però, bueno, el porto a dintre aquest barri, i el casal de la gent gran que hem reivindicat en aquest temps, perquè els avis vivien pel carrer, no tenien cap, bueno, vivien, passejaven, no tenien cap equipament, i hem reivindicat el centre cívic i casal avi. I em van demanar de venir a donar un cop de mà al casal, ara sóc el president del casal de la gent gran, i per tant estic molt implicat també com a associació, una associació que porto que es diu Veu Pròpia, i que treballem la llengua catalana com a nosaltres, a l'associació aquesta, la majoria són de fora, no tenim la llengua materna el català, perquè hem nascut fora, però hem adoptat el català, perquè és la llengua pròpia del país, sense renegar de la nostra. Però això ho fem per respecte al país d'acollida. I per tant, tot aquest ambient, fent cursos de conversa en català, d'alfabetització, perquè ve una zona de marroquins que venen de la zona rural, que són alfabets completament, i per tant, tot això ho hem de treballar a través de la mediació i de conèixer la cultura d'aquesta diferent, i això enriqueix. I aquesta convivència jo crec que serem capaços de millorar, doncs, aquest barri, a recuperar la il·lusió i la vivència positiva que hi havia en aquest temps.
Doncs, Pepe Ruiz, et brillen els ulls i, per tant,
que
la cosa anirà bé, segur.
Sí, sí, sí. La veritat és que
gràcies per
parlar
l'ànima
molt.
Sí, sí, és que, a més, somriu. Ell n'està segur, m'ho ha dit al principi, eh? Aquí, ja veuràs, ja, Can Anglada,
d'aquí 10 anys. Bueno, li hem de donar, doncs, aquesta il·lusió de veure que la realitat és molt dura. Per tant, jo l'he vist, evidentment, que sóc conscient, fins i tot m'han arribat un moment de plorar de ràbia. Però que, bueno, que també tinc la il·lusió, per això soc jubilat des de fa 6 anys i per tant penso que ara tinc molt més temps que abans, però que aquest temps el dedico a ajudar els demés, perquè ajudant els demés t'ajudes a tu mateix, evidentment.
Sí, senyor. Una abraçada a tots dos. Control Claret, aquesta setmana en barris que tenen Esperança, per sobre de tot. Gràcies.
Bon dia.
A vosaltres.